Hola, bon dia. Els alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona de Periodisme i Audiovisuals ja estem preparats per començar el Fora d'Hores d'aquesta setmana, des d'ara i fins a les 8 del matí. El proppassat dijous va tenir lloc la primera Caravana Vallès. Tenia com a objectiu la trobada de tots aquells que aposten per un nou model de transport més respectuós amb el medi ambient i amb el territori. La caravana es va iniciar al voltant de les 10 sortint de l'aparcament de la Facultat de Ciències i el Servei d'Activitats Físiques. En bicicleta, un nombrós grup d'estudiants van fer un recorregut per Cerdanyola, Badia, Barberà, Sabadell i Sant Quirze per tornar a la UAB, on van fer-se diverses activitats lúdiques, a més de xerrades sobre territori i mobilitat. La Universitat Politècnica de Catalunya també va participar d'aquesta iniciativa amb un grup d'estudiants ciclistes que van sortir del campus de la UPC de Terrassa i que després van anar fins a Sant Cugat per finalitzar el campus de la UAB. El dilluns vinent, dia 14, a les 12 i a la sala d'actes de la Facultat de Dret, hi haurà la inauguració del curs acadèmic amb la intervenció de Francesca Puigpelat, degana, i del rector de la UAB, Lluís Ferrer. La coneguda política del PSOE, professora de Dret, diputada al Congrés i exministra Carme Alborch, ha estat convidada per parlar sobre rivalitat i complicitat entre dones. Un altre acte d'inici del curs 2002-2003 serà el dijous 17 d'octubre a les 12 a les Escoles Universitàries de Sabadell, amb una conferència de Josep Roth, director general del Centre de Càlcul de Sabadell, que parlarà de la informàtica, una eina per a l'avantatge competitiu empresarial. I tal com us vam avançar la setmana passada, el divendres dia 18 està marcat en el calendari com el de la celebració de la Festa Major 2002 de la UAB, que enguany tracta de l'ambient més sostenible. La UAB informa que la diplomatura d'estadística és una de les millors opcions per aconseguir una feina estable. Segons les dades de l'Observatori de Graduats de la UAB, el 35% dels diplomats en estadística per la nostra universitat aconsegueixen un contracte indefinit a la seva primera feina en una mitjana de 5 mesos després d'acabar la carrera. Es tracta de l'índex d'ocupació estable més elevat de les 9 carreres analitzades, on la mitjana era del 21,5%. És més, 5 anys després d'acabar la diplomatura, tots els estudiants tenen una feina, el 70% d'ells amb un contracte indefinit. La UAB inaugura enguany l'any de les llengües, posant l'èmfasi, dins i fora de la universitat, en la importància del bon coneixement de les llengües i del seu bon ús per a la pràctica de les tres funcions bàsiques de la universitat: la docència, la recerca i la relació amb la societat. A més de millorar el coneixement de terceres llengües i els usos comunicatius instrumentals del català i el castellà a la mateixa comunitat universitària.
Entre d'altres activitats al llarg del curs es farà el llançament de la col·lecció de llibres El Camaleó, una nova col·lecció de traduccions inèdites de tots els gèneres al català, tant actuals com històriques, a partir de textos de gran interès literari i escrits en llengües molt diverses. Edició conjunta de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB i Arola Editors, que presentaran els tres primers llibres entre els mesos de novembre i desembre. Cada volum anirà acompanyat d'un CD-ROM que, a més de contenir la traducció i l'original a carats, disposarà d'un enregistrament oral de l'obra original que es podrà consultar directament. Dins de l'any de les llengües, el dimarts vinent, dia 15, a les 6 de la tarda i a la sala d'actes del rectorat de la UAB, Colette Grineval, professora de la Universitat Francesa de Lió II, parlarà de llengües en perill d'extinció, el cas amerindi. I com us dèiem al principi, ja està en ple funcionament la redacció del Fora d'Hores amb els alumnes de tercer i quart degudament matriculats, més un bon grapat de voluntaris de primer i segon que han iniciat el treball de cobrir tot allò que és notícia al campus. Avui tanquem la col·laboració dels alumnes del curs anterior amb dos especials ben diferents. En el primer d'ells, la Núria Honorato ens diu que és més fàcil destruir que construir i que una gran tanca té una llargada de 1.500 quilòmetres i que per morir i fer un bon viatge calien aliments, un bon tresor i anar ben purificat. És a dir, un enigmàtic i suau passeig per les meravelles del món.
I la segona mitja hora, dues alumnes d'audiovisuals, alumnes que gairebé no parlen, ens xiu-xiuegen a cau d'orella quatre dades per escoltar una música que és com una mena de curioses i sonores postals de Nova York. Per cert, gens convencionals.
Fora d'hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bon dia, sóc la Núria Honorato. Avui el Fora d'Hores ha volgut reunir en un reportatge especial una petita i bella mostra de la capacitat creadora de l'home. Us proposem un fascinant recorregut per algunes de les meravelles del nostre món. Així com l'ésser humà té la capacitat destructiva, en ocasions també pot arribar a crear verdaderes meravelles. Algunes per a demostrar la magnificència d'un imperi, altres simplement per amor. Com seria l'humanitat si en lloc de crear guerres i més guerres, segle rere segle, tan sols ens preocupéssim per crear i només crear? Segurament les meravelles no es limitarien a unes quantes, sinó que estaríem parlant potser de milers. Però sembla ser que sempre resulta molt més fàcil destruir que construir. Thank you. Vet aquí una vegada un jove ben plantat que havia nascut en un palau reial. Era el fill de l'emperador mogol de l'Índia i d'una vella princesa afgana. El jove príncep Khurram es va enamorar de la filla del primer ministre de l'imperi, la formosa Arjuman Banu, que tenia un nom llarg i difícil com totes les persones de la cort, però el príncep sempre l'anomenava Mumtaz Mahal, que significa perla del meu palau. A la primavera del 1612, quan les flors despuntaven pels jardins de la ciutat d'Agra, els dos joves es van casar i van quedar units per la llei d'Allah. Com a regal, l'emperador va obsequiar la nòvia amb el seu nou nom de Mumtaz Mahal. Quan el príncep Khurram va ascendir al tron, va canviar també el seu nom pel de Shah Jahan, que significa rei del món. Mumtaz i Jahan varen tenir 14 fills, però l'últim de tots va acabar amb la vida de l'abnegada Mumtaz. La reina va morir de febres al mateix camp de batalla on s'havia traslladat seguint el seu marit. A tot arreu es van entonar pregàries per la seva ànima i fins i tot els propis hindús varen plorar la seva pèrdua i van llançar garlandes al riu. A partir de llavors, el Shah Jahan només va pensar en immortalitzar la seva preferida, construint d'aquesta manera un mausoleu que eclipsés amb bellesa i magnitud el propi cel. Per això, va contractar els millors arquitectes de l'imperi i ell mateix va examinar pacientment centenars de maquetes i dissenys per escollir el model perfecte. La construcció del Taj Mahal va durar més de 22 anys i és considerada una de les meravelles arquitectòniques més famoses. Significa Palau de la Corona i, de fet, és la tomba millor preservada del món que alhora acull llegenda, poesia i romanticisme. Aquest monument anomenat Llàgrima d'amor per un poeta no tanca més memòria que la del Shah Jahan i de la seva estimadíssima Mumtaz. Diuen que és l'única obra humana visible des de l'espai i que amb una història de més de 2.000 anys encara conserva avui en dia la seva magnificència. Aquesta meravella és la muralla xinesa. La Gran Muralla va ser creada a partir dels trams existents construïts durant el període dels estats combatents i servia com a frontera davant les invasions dels pobles del nord i com a línia de demarcació entre el poble xinès i els pobles bàrbars sense cultura. La muralla xinesa compta amb una extensió de més de 6.500 quilòmetres i abarca 7 províncies, des del mar de Bohai al desert del Gobi. Tot i que va ser construïda en diverses etapes, la primera fase data del segle III abans de Crist. Es parla de que més de 400.000 persones varen estar treballant en la construcció de la seva etapa inicial. No obstant, la Gran Muralla va continuar creixent durant més de 1.500 anys, amb diferents materials i característiques depenent de la regió. La seva construcció va finalitzar definitivament al segle XVII. La muralla està feta de fang en el seu interior i l'exterior són pedres i maons. Si prenguéssim aquests materials utilitzats a la Gran Muralla per a construir un mur d'un metre d'alçada i 5 metres d'ample, aquest podria recórrer tota l'extensió de la terra i molt més. Això ens pot fer una idea de la magnitud d'aquesta muralla que travessa rius i muntanyes i que avui en dia continua sent una de les grans meravelles del món. La més antiga de les meravelles i, curiosament, l'única que ha arribat fins als nostres temps és el monumental conjunt de les piràmides de Gizeh a Egipte. Tots hem sentit parlar d'elles i coneixem el seu aspecte, així com també sabem que eren les tombes dels faraons. Però apropem-nos una miqueta més i esbrinem alguns detalls interessants. Imaginem que estem presents en el seguici fúnebre del faraó Khufu. Una lleugera embarcació ens transporta pel Nil des de l'antiga capital Memphis fins a la necròpolis dels afores de la plana de Gizeh. Allà abunden les construccions funeràries, ja que és el cementiri on van a parar tots els habitants de la capital, ja siguin nobles o no. La nostra embarcació es deté. A la riba ens espera una comitiva de sacerdots. Darrere espera el temple construït especialment pel nostre faraó, on se li rendirà culte igual que un déu. Aquí és on el cos del faraó és preparat convenientment i introduït al sarcòfag. Després, el seguici el transporta a través d'una via funerària cap a la seva sepultura. Ja veiem les piràmides. La seva colossal presència destaca sobre l'horitzó de la plana. Blocs de granit, descomunalment pesats d'un metre d'alçada, formen les fileres tan apretadament que no és possible d'introduir ni un ganivet entre ells. Les files de pedres estan pintades, formant franges de diferents colors. La punta és daurada. Totes les piràmides, absolutament totes, tenen la mateixa alineació, orientades al nord amb total exactitud. La inclinació dels costats és impressionant, fins a tal punt que l'apropar-nos ens produeix la sensació de que la piràmide se'ns caurà a sobre. Estem davant la piràmide de Keops. Les seves dimensions són espectaculars, més de 146 metres d'alçada i 230 metres d'amplada. Després de pujar una mica per la seva part lateral, penetrem al seu interior. Amb la fluctuant llum de les torxes, anem descobrint les parets, perfectament llises. Després de depositar el sarcòfag al menjador, aquest serà encegat i dissimulat per així evitar robatoris. Malgrat totes aquestes precaucions, són poques les tombes egípcies que romandran intactes fins a l'arribada dels arqueòlegs. Els lladres de tombes aniran saquejant amb el pas del temps la majoria de les piràmides i sepulcres. De les tres grans piràmides Keops, Kefren i Micerino, només aquesta última, la més petita, restarà intacta. De les denominades i considerades les set meravelles del món antic, actualment només subsisteixen les piràmides d'Egipte, que segueixen erguides com muts testimonis d'un passat que mai més tornarà. Tot i així, l'ésser humà seguirà sent creatiu i sempre existiran homes que deixaran la seva empremta per tots els segles, creant magnífiques obres d'arquitectura o escultura d'una meravellosa bellesa que el temps mai podrà borrar. Thank you.
postals des de Nova York.
Tot bé per Nova York. Un dia passejava per Tribeca i em vaig creuar amb la Kathleen Hanna, la cantant de Le Tigre, i vaig pensar, aquesta nena hauríem de tancar-la.
D45. A punt personal. Ja no em queda suc de préssec. Llàstima que es podrís a la nevera. Em recorda els moldy pitches.
I like it when my hair is poofy. garbage man when a sailor stole my gloves. I want to be reckless, but I'm feeling so uptight.
Fora d'hores, el programa dels estudiants de l'Autònoma.
Aquesta ciutat és massa grisa. A vegades m'agradaria no haver nascut, o haver sigut una altra persona, o simplement viure en una cançó de Clemens Knight. The dark red shadows deep beneath your skin. Tonight I feel like Elvis, longing for his long lost twin. Like a pigeon choking on a diamond ring. Tonight I feel like Elvis, longing for his long lost twin. And the highway's a ribbon, it makes a gift of everything. Tonight I feel like Elvis, longing for his long lost twin. The sea of taillights that we all must swim. Tonight I feel like Elvis, longing for his long lost. Tonight I feel like Elvis, longing for his long lost twin.
Sometimes I wish I was never born. Sometimes I wish I was never born.
Sento molt el que va passar a la vostra última visita. Aquesta vegada prometo que em portaré bé a Nova York. No deixaré que m'influeixin els Strokes.
I didn't take no shortcuts. I spent the money that I saved up.
L'última vegada que vaig escoltar aquesta cançó feia tant de fred que se'm va gelar el cor. És el que tenen les cançons dels Magnetic Fields.
Caution, caution, caution to prevent electric shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicer to qualified service personnel. Let this be the epicenter for my heart. Cupid put too much poison in the dark. This is the epicenter for my heart. Because it's gone, gone, gone. And life goes on and on and on. And death goes on.
A Nova York hi ha gent que no sembla de Nova York. També sonen cançons que no semblen de Nova York. Escolta una miqueta de Ladybug Transistor.
It seems that everyone you pass is falling at your feet. You wear a coat that's made of glass, perfect for shattering. And as the ice begins to running at your feet.
hope in a blade of grass. Nothing's worth mattering. And is your ice speaking to fall?
Quan torni a Barcelona, tornarem a escoltar junts a Ryan Adams. Molts records des de Nova York. Fins molt aviat a tots. Thanks.